Blasfèmia. Paraula, expressió o afirmació que ultratja o mostra menyspreu envers la divinitat, les coses sagrades o el que és considerat digne de veneració. Allò que és percebut com una ofensa greu als principis o creences compartides. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Saludem també el president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda.
I per al·lusions, Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Gràcies, Òscar, per la dedicatòria.
T'ha quedat molt curta, però que tinguem més temps. Clar, no, home, he pensat que... Tens entrada o no?
Home, i tant.
Per quants dies?
No, per un ben moderat. Mira que ahir me'n van oferir un altre.
I no et va costar molt dir que no?
Digues no a les
Mira, em vaig haver de contenir, però vaig dir, hem de mirar la butxaca, també. Estem en un punt de la vida que hem de començar a mirar la butxaca.
Avui, Bassas, la nostra audiència i el món es divideix en dues parts.
Champions i
Rosalia. Ja o estem pensant en si hi ha o no hi ha remuntada, o estem pensant en si tenim o no tenim entrades.
Aquí a la peixera tinc algú que diu que les dues coses.
Hi haurà gent que tindrà les dues coses.
Si el preu de la benzina s'enfila i tenim el món en flames, això...
Tens entrades per Rosalia? És igual.
És igual.
Remunta el Barça!
Bueno,
a 25 euros per la gasolina. No, tampoc tant, tampoc tant. Però...
Les dues Catalunyes.
Tu, Òscar, de quina Catalunya ets?
Jo, de la remuntada. Però màxima solidaritat amb la gent com la Judit, perquè a mi em passa el mateix que ella amb la Rosalia, amb Bruce Springsteen. Per tant, el que li passa avui a la Judit i a tota la gent que està delerosa de veure els concerts de la Rosalia aquesta setmana, a mi em passa quan arriba Springsteen. Per tant, si cosa... màxim respecte i solidaritat amb ells.
Si una cosa caracteritza Òscar Fernández és l'empatia.
Sí, per això és president dels noticiaris.
Clarament.
Perquè s'ha de ser bona persona, ho deia Kapuscinski.
Veus? Per ser bon periodista. Deia.
Quantes cites bones estem fent.
Mare de Déu. En
dos minuts estem lluint aquí un background.
N'hem tirat la sintonia gairebé.
Imagina't. Sí, sí.
És 13 d'abril i estem pendents també de tot això. I un concepte. Bloquejat.
Sí, des d'aquesta hora, l'estret d'Hormuz queda tancat als vaixells iranians, segons Donald Trump. Una decisió que afegeix tensió a la zona després del fracàs de les converses de pau aquest cap de setmana al Pakistan.
I mentrestant, Europa celebra el canvi polític a Hongria.
Sí, és del tot inèdit, però Brussel·les celebra, sense reserves i sense amagar-se'n, la contundent derrota de Viktor Orbán, cara visible de l'extrema dreta europea fins ara i que ahir va perdre les eleccions al seu país. Rússia perd un amic a Hongria i es proposa una relació pragmàtica, han dit, amb les noves autoritats hongareses.
Sixena no és del Guernica.
Sí, el jutjat d'Osca dona fins al mes de maig del 2027 perquè les obres de Sixena tornin a l'Aragó. La justícia veu viable el trasllat, per això no és com el Guernica, a diferència del que consideren els tècnics de la Generalitat, que creuen que aquestes pintures de Sixena no haurien de moure's de l'almanac.
I ja que anem de jutjats, Begoña Gómez a judici.
La dona de Pedro Sánchez està ja només a un pas d'aquest banc dels acusats, després que el jutge Peinado l'hagi processat per diferents delictes relacionats amb la corrupció.
I als esports, la paraula de moda, ho dèiem ara, és remuntada.
Veurem si és de moda o si és efímera o no, en funció del resultat de la tornada de Champions Atlètic de Madrid-Barça, que es juga demà a la nit. A partir de 6:15, rodes de premsa de Lamine Yamal i de Hansi Flick. Les sentireu en directe a la tarda, em fa l'efecte, oi, Garriga?
És correcte.
Per cert, el Madrid també viu immers en la idea de remuntada, en el seu cas contra el Bayern de Munic, amb un resultat menys dolent de l'anada, 1-2, i amb molta més tradició de resultats incomprensibles a la Champions.
Feia falta aquest afegitó final.
Escolta'm, les notícies són totes, les bones, les que t'agrada sentir i les que no.
Quina veieu més factible?
Jo hauria afegit que amb molta més urgència, perquè si
també,
no passen, aquest any serà un any en blanc.
Qui té més fàcil passar, el Madrid o el Barça?
De gris fosc i negre,
sí.
No?
Sí, sí.
Estan complicades les dues,
Bé, doncs demà ho començarem a veure. I aquesta tarda de què estarem pendents?
Mira, podem estar pendents, per exemple, del rebombori que segur que aixecaran unes paraules que ha fet fa una estona l'escriptor Eduardo Mendoza. Són aquestes.
Fuera San Jordi. Es el día del libro. Siempre se había llamado el día del libro. No pinta nada. San Jordi era un maltratador de animales que seguramente no sabía leer. No es el patrono de los suscriptores, no es el nada. Le ha aprovechado la fecha y se ha metido allí, pero hay que decir el día del libro.
Ja ho saps, si entre però, Rosalia i remuntada entre falta algun tema, pots ser imitador?
Sant Jordi, que està viu i ja ha gestionat perquè se li doni un dia.
No, escolta'm, ell presenta novetats.
Era un maltractador d'animals.
Sí, sí.
Pensava que anava a dir una altra cosa, i què passava amb Sant Jordi?
Maltractador d'animals, mata el drac, però sí, ja. Sí, escolta'm.
Bueno, això d'anar salvant princeses deu ser una mica patriarcal, mira què et dic, eh?
Jo us ho deixo aquí en safata.
Volia ser salvada la princesa?
Exacte.
Jo crec que sí. Bueno. La de Sant Jordi sí, ho va demanar.
Ja.
Hi havia consentiment.
Ja, ja.
No sé, molt estrany tot plegat, eh?
Sí.
Òscar, molt estrany.
No, escolta, jo te serveixo per si, ja et dic, si entre Rosalia i Remuntada tens
algun tema. On ho ha dit això? Ho tens?
És la presentació del seu llibre. Ha presentat el seu llibre avui i li han demanat per Sant Jordi i ha dit aquesta frase. Sí, sí, era una roda de premsa.
És que m'he quedat sense paraules.
Hi havia Montse Camps dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio.
S'ha quedat amb els pèls de punta, la Montse?
Una mica sí.
M'estranya.
Però vaja. Ja li agrada, a Eduardo Mendoza, també, genera una
mica... Home, més atenció tindrà.
Sí, això segur, però fins a aquest punt, més aviat, és una persona molt agradable, molt continguda... Sí, sí, per això dic, és un imitador?
No, 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 és ell.
És ell, és bo. Doncs, vaja, ho seguirem, Òscar Fernández. Fins demà.
Adéu, fins demà.
Compte enrere pels concerts de Rosalia a Barcelona.
Perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come miti.
Hem posat en marxa la unitat mòbil de Catalunya Ràdio des de ben d'hora per fer seguiment a la vora del Palau Sant Jordi en el primer dels quatre concerts programats en aquest recinte, i actuarà avui, dimecres, divendres i dissabte. I a aquesta hora està pràcticament apujant les persianes del Palau Blaugrana, del Palau Blaugrana, del Palau Sant Jordi, el Raül Orgal és el nostre tècnic, amb el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Té persianes al Palau Sant Jordi?
No, aparentment no té persianes, però sí que té dues grans portes metàl·liques de color verd, a l'accés 4, una de les dues ja és oberta, i l'altra jo crec que és qüestió de segons o de minuts perquè l'obrin i puguin entrar els primers fans que estan fent cua, la majoria d'ells, des del matí, que són els que han comprat les entrades Gold VIP, i ara veig com desenes de treballadors estan ja preparant aquests packs, aquests paquets de regals per aquests VIPs que entraran ara.
Si ara entren els VIPs, primers, eh?
Ara entren els VIPs, ja està tot a punt perquè puguin entrar. Estem a l'accés 4 del Sant Jordi. Ha passat una cosa fa uns minuts que és molt, molt reveladora, i és que hem sentit les proves de so de Rosalia des de lluny. I una cosa molt curiosa...
Hi ha notícia?
Sí, hi ha notícia, perquè ha sonat una cançó que cap fan ha pogut reconèixer. Ni jo mateix tampoc l'he pogut reconèixer, i entre les teories que hi havia aquí és que possiblement és una cançó inèdita que apareix a la sèrie Eufòria que s'ha estrenat avui a Max.
Quins nervis!
I on dic se'ns desmai, eh?
Per tant, té pinta que avui Rosalia estrenarà una cançó inèdita aquí al Palau Sant Jordi.
Estem parlant de jornada històrica?
Home, a veure, sí, és històric, però no només per això, no? És històric pel que suposa el retorn a Rosalia aquí a la capital catalana, el seu pas de la seva gira més ambiciosa, del disc que ha arribat més enllà, que ha passat més fronteres, i prova d'això és que els primers que hi han en aquesta cua, que no és una cua molt llarga perquè tampoc no hi ha molta gent, són els VIPs, els que han pagat gairebé 400 euros per una entrada, són italians, els que estan just a davant per entrar. Hi ha gent que té entrades pels quatre concerts, hi ha gent que ja l'han vist a Madrid, hi ha verges caracteritzades, hi ha molta gent amb el vel posat...
Verges públic, caracteritzades.
Sí, sí, que fins i tot les llàgrimes pintades com si fossin, no sé, Santa Teresa de Jesús. El look ha arribat molt lluny, Déu a meu. Nivell estètic també.
Així va ser Sant Jordi.
Si us sembla... Mira, Sant Jordi...
Que no hi hagi dracs, perquè els
dracs,
mata.
De drac no n'hem vist cap, però sí que hi ha moltes disfresses i molta expectació i gent preparada per plorar. Tothom té molt clar que avui plorarà.
La Judit, quan ha sentit això de la cançó, ja gairebé cal...
Jo ja m'estic preparant per plorar.
Ha fotut un got d'aigua a terra i tot, dels nervis.
Però tu vas el dimecres, Judit.
Ja ho sé, però és que imagina't.
S'estrena avui.
El FOMO que té ara mateix.
És dilluns i estic amb uns nervis.
Blai, fem una cosa. Estigues atent a veure si algun d'aquests VIPs és conegut o si només és gent que té molts cèntims per gastar en entrades. En tot cas, d'aquí una estona venim i ens expliques a veure qui està entrant i com estan entrant els primers aficionats i seguidors de la Rosalia.
Fantàstic, fins ara.
Això serà d'aquí una estona, però ara... La guerra de l'Iran ha arribat ara al Vaticà. El papa Lleó XIV ha pujat el to, reafirma el seu missatge en contra de la guerra, malgrat les crítiques de Trump. I alerta, atenció, això ho diu el papa de Roma. No és habitual que tirem talls de veu del papa de Roma. Diu que no té por del president nord-americà ni de defensar la pau.
No tinc por ni de l'administració Trump ni de parlar sobre el missatge de l'Evangeli, perquè això és el que crec. No som polítics, no busquem fer política exterior, com Trump ho anomena, amb la mateixa perspectiva que ell pot tenir. Però crec en el missatge de l'Evangeli. El missatge de construir la pau és el que el món necessita sentir avui.
No és habitual, Bassas, tirar talls de veu del papa com si fossin declaracions. Normalment són discursos...
Bueno, cada vegada més, eh?
Però amb aquest papa sembla que la cosa...
Bueno, és que estava cantat que s'aniria escalfant. O sigui, aviam, a més, per començar, ell és nord-americà.
Bé, però això potser era per acabar. Dic, home, si serà nord-americà no serà el qui s'hi enfronti.
Però això tard o d'hora havia de passar. És a dir, estaven en rumb de col·lisió. De la manera que actua, parla, provoca Donald Trump, algun dia li havia de tocar directament al cap de l'Església Catòlica.
Clar, fa dies, això que diu el Bassas, que el papa reclama que s'acabi la guerra, però fins ara no s'havia dirigit, Judit, de forma tan directa, tan frontal, gairebé amb noms i cognoms, a Donald Trump.
Exacte, fins ara el papa havia anat criticant, no?, la bogeria de la guerra, ell s'hi referia així, l'arrogància d'alguns governants, havia reclamat també un alto al foc per al conflicte, i fins i tot aquell dia que parlàvem, no?, que Trump amenaçava amb destruir una civilització sencera, el papa ho havia qualificat d'inacceptable, però mai hi havia posat noms i cognoms, no? Avui s'ha referit a Trump directament, preguntat pels periodistes, i és que en les últimes hores també el president nord-americà ha anat també apujant el to, a acusat Lleó XIV de ser dèbil en països criminals, en referència a l'Iran, i de ser terrible per a la política exterior mundial.
És un home que no creu en aturar el crim, un home que considera que no hauríem de jugar amb foc en països que volen armes nuclears i que podrien fer esclatar el món. I ho dic clarament, no sóc fan del papa Lleó.
Doncs això, no sóc fan del papa Lleó, això deia Trump, que en les últimes hores, per cert, ha penjat a les seves xarxes una imatge feta amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell, Donald Trump, vestit com si fos Jesucrist, guarint un malalt amb la bandera dels Estats Units de fons.
Tu vas coincidir amb el mandat d'Obama a la Casa Blanca.
Sí, sí, sí.
Si Obama hagués dit no sóc gaire fan del papa, què hauria passat?
Home, normalment els presidents dels Estats Units guarden molt les distàncies pel vot catòlic i perquè en general hi tenen un respecte a una figura universal que és bàsicament religiosa però que té també un component polític. No oblidem que la Santa Seu té ambaixadors a tot el món, té nunciatures a tots les capitals del món i que la diplomàcia vaticana és sovint a l'ombra, és bastant útil en casos de conflictes de caràcter humanitari, no? Per tant, no es pot menystenir com si estiguéssim parlant d'un polític qualsevol. Però ja sabem que Donald Trump tot això no és que ho ignori, sinó que sempre ho fa servir perquè sempre està transgredint les normes que consideràvem que eren d'ús comú i de respecte mínim entre les persones i en aquest cas entre caps d'estat.
Però és que tampoc el papa acostuma a fer declaracions referint-se a altres líders mundials que no siguin genèrics, no? Vull dir que ha aconseguit que fins i tot el papa li digui que no té poder.
Hauríem de sentir el tall sencer. Potser era una pregunta pel periodista, perquè són declaracions del papa a l'avió, que és curiós que Trump parla a peu d'avió i el papa parla a l'avió.
Tot va a camí del cel.
Tot passa als avions. És possible que li hagin dit, escolti, el papa ha dit que vostè és feble, que vol les armes nuclears, totes aquestes coses, i llavors, doncs, potser ha arribat el moment de dir, ja amb noms i cognoms, no em fa por el govern de Donald Trump. Vull recordar que la tarda que la van escollir, en el primer discurs, més o menys improvisat, que va fer al balcó de la Basílica de Sant Pere, Donald Trump, el papa Lleó XIV, va enviar un missatge molt clar, dir, el mal no prevaldrà. És molt genèric, val per tota mena de mals, però també el mal que ve d'aquells que només veuen la guerra i la vida en forma d'enfrontament, no?
Per posar encara una mica més de context, hem convidat el Vicenç Lozano, que és periodista i expert en afers vaticans i algú que coneix molt de prop com es mouen els papes. Vicenç, bona tarda.
Bona tarda.
Acaba de publicar Lleó XIV, Ombres sota la cúpula. Et sorprèn que el papa i Donald Trump tinguin gairebé que una dialèctica típica de la, política més partidista?
No, no, en absolut no em sorprèn res, i menys de Donald Trump, diguem-ne.
No, però del papa,
evidentment, sobretot. No, no, del papa tampoc. El papa fins ara, el nou papa, porta un any al pontificat i havia actuat d'una manera molt prudent, amb una estratègia molt clara, que era parlar dels fets, de les violacions brutals dels drets humans, de la violència, però mai parlar de noms. No parlar de Benjamin Netanyahu, no parlar de Donald... De,
no, genèric,
de Putin,
genèric.
I no parlar de Donald Trump. Per què? Ell sabia que enfrontar-se directament doncs, era iniciar doncs, una dialèctica, diguéssim, de guerra oberta, que acaba sent un diàleg de taverna, eh? Acaba sent un joc d'insults, en definitiva. I aleshores la seva estratègia, vull dir, avui se n'ha anat pels aires, òbviament. Però és que havia d'arribar aquest moment. Havia d'arribar aquest moment i estava previst. Jo el llibre en parlo, el meu llibre parlo realment d'aquesta estratègia, però de que un dia o altre acabaran saltant espurnes. Les espurnes han saltat, és obvi, i han saltat d'una manera, vull dir, que ja vull dir, era previsible. O sigui, és inaguantable fins a quin punt pel papa i pel missatge de l'Evangeli, pel missatge d'aquesta pau desarmada i desarmant que ell ha dit que vol pel nostre món, doncs arriba a un punt doncs, on es parla d'aniquilar tota una generació. Vull dir, això va ser un punt d'inflexió, vull dir, tota una civilització, exactament. Això va ser un punt d'inflexió, vull dir, brutal, que va causar, vull dir, un gran impacte a nivell internacional, i per tant el propi papa havia de dir alguna cosa.
Però quin és el pes que té el papa de Roma en la societat nord-americana? És una figura que també allà té la força moral, la força, no sé si dir moral, perquè hi ha hagut papes de tot, però el respecte que potser se li té en altres països més
té
a prop de casa?
Té força, evidentment, el món catòlic i el vot catòlic, no oblidem, com deia l'Antoni Bassas abans, realment és determinant als Estats Units. Els Estats Units, en general, vull dir, totes les religions cristianes tenen un pes, diguéssim, important, i el catolicisme és, malgrat sembli el contrari, la religió, diguéssim, número 1 als Estats Units. És la número 1. Després hi ha tot un conjunt d'esglésies evangèliques, presbiterianes, etc, que superen tot això, però com a confessió, diguéssim, és la número 1. Això té una importància fonamental, i una importància fonamental al món d'avui. La geopolítica vaticana històrica, vull dir, ha tingut un pes determinant, diguéssim, en la societat universal, i ha tingut un pes, vull dir, en els conflictes, òbviament. Aquest papa, vull dir, el papa anterior, vull dir, ja va tenir, diguéssim, el seu pes també a nivell geopolític, amb el tema de la represa de relacions entre Cuba i Estats Units, amb el tema de la pau a Colòmbia, el desarmament de les guerrilles, etc. Aquest papa, vull dir, ha posat el focus fonamentalment en una pràctica, sobretot, que prové de l'administració de Donald Trump, de destruir el dret internacional, de destruir d'alguna manera, vull dir, el que era fins ara el marc diplomàtic en els que nosaltres ens movíem, ignorar les organitzacions internacionals com Nacions Unides i oblidar el concepte de diàleg, que sembla una cosa passada de moda.
Ara sobre una pregunta als dos, Bassas i Vicenç, perquè els dos heu estat corresponsals i les heu vist a tots colors, i potser és una exageració, i riureu gairebé, però Donald Trump ha volgut crear la seva pròpia ONU, aquest Board of Peace, i s'ha generat la seva ONU.
Ja sé per on va.
S'ha creat el seu propi Nobel de la Pau, a través de la FIFA li han donat el Premi Nobel, el Premi FIFA de la Pau. Donald Trump aspira també a ser una mena de nou papa d'una nova església? Podria arribar a pensar en això?
Bé, abans...
Es penja fotografies vestit de papa.
Es va vestir de papa, i avui s'ha vestit de Jesucrist.
Però això, seria realista pensar que els Estats Units diguin, escolti'm, aquesta església europea no ens representa i ens creem la nostra perquè ja tenim el nostre líder espiritual?
Jo crec que seria com l'església de Maradona, saps què et vull dir? O sigui, sí, vull dir, hi ha un tipus de...
Però et sembla ridícul, això?
No, del tot, però no. De tota manera, ell ja es fa rodejar de tant en tant per líders evangèlics, i i fan veure que resen, no ho sé, o ell fa veure...
Sí, la fotografia, el vídeo aquell de la Casa Blanca, el despatx Oval, era realment increïble.
Estan com connectant amb el món espiritual, amb alguna cosa.
Això ho ha criticat el Papa avui, també. Ha criticat l'utilització de l'Evangeli per certs polítics i sobretot per l'ultradreta internacional per acabar provocant doncs això que diu l'Antoni, no?
Sí, però de tota manera jo crec que avui, per exemple, ja Trump ja no és que s'hagi vestit de papa, és que s'ha vestit de Déu. O sigui, és ell Jesucrist, o sigui, ja...
És sacrilegi o blasfèmia,
com a mínim. No importa a mi el que digui el papa si jo sóc Déu, saps? És una mica com aquella que ho dit de jo sóc Napoleó, saps? Doncs és una miqueta el mateix. No, hi ha un altre element diferencial molt important entre Trump i Lleó XIV, que és el de la immigració.
També.
Mentre Estats Units persegueixen ICE, persegueix a la gent pels carrers de Minneapolis i fan batudes i tot això, què farà ara, d'aquí dos mesos, el papa Lleó se n'anirà a Tenerife, en un viatge que ja hauria volgut fer el papa Francesc, a les platges on arriben a molts subsaharians que volen entrar a la Unió Europea per la costa espanyola de les Illes Canàries. Bé, doncs estem davant de dos models, un, aquest, dels murs, i l'altre, el de la comprensió pel gènere humà. Vull dir, en aquest sentit, el missatge, si un diu Amèrica primer, doncs l'altre diu la persona primer, o el món primer, o els drets humans primer, no?
Donald Trump el qualifiques de creient, Vicenç? És creient? Perquè practicant no ho és. No va a l'església, pràcticament.
És de família presbiteriana, el que passa que va trencar amb l'església presbiteriana, crec que va ser el 2020, i ara és no alineat, diguéssim,
però, per tant, el papa,
dins el cristianisme,
però
no?
El papa seria el seu líder espiritual, en principi?
No, en absolut, perquè no és catòlic, no ha estat mai catòlic, i per tant no, el papa no...
Saps què passa? A més, tu pots dir, però és que jo no sóc creient i no em sento concernit perquè digui el papa de roba, o no sóc catòlic, sóc protestant, etc etc. Però hi ha poques figures de caràcter universal que tu te les puguis mirar amb un cert component de lideratge moral. En aquests moments, encara més. I, per tant, fins i tot gent que es manifesta, doncs, atea o escèptica, doncs, mira què està passant. Crec que estan intentant que el papa Lleó XIV parli al Congrés dels Diputats quan vagi a Madrid, ara d'aquí un parell de mesos.
Ah, sí, això aquesta no...
Sí. I qui creus que aplaudiria? Doncs els comuns i el PSOE...
Clar, s'està produint això.
I, en canvi, qui rebotaria? Vox? I es veu que una part de la conferència episcopal justament diu, escolta, millor que no...
Però això, Vicenç, és un realineament gairebé que polític de la religió? És a dir, aquella gent que fins ara no podien ni veure l'Església perquè representava la...
No, aquí...
Gairebé que aquestes elites, ara resulta que l'únic que s'atreveix a enfrontar-se a aquesta elit és el papa.
Però és que aquí hi ha una influència d'un papa que ha estat... hi ha un abans i un després.
Però l'anterior tampoc.
És el papa Francesc.
El papa Francesc
va iniciar aquesta línia de moralitat, d'ètica, diguéssim.
I amb Ratzinger això no hauria passat, segurament.
Molt probablement no. I amb Joan Pau II encara menys, perquè estaria més alineat, diguéssim, la línia de Donald Trump, com es va alinear al seu moment amb Ronald Reagan, no? Òbviament, estem en un moment, vull dir, d'incertesa al món actual, i el que deia Antoni d'un líder ètic i moral del segle XXI, n'hi ha tan pocs.
Si és que n'hi ha algun.
És a dir, Nelson Mandela fa molts anys que va morir, no? Però vull dir que ens referim, doncs, a la necessitat d'algú que... sobrepassant els 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món, té una influència, i té una influència, doncs, amb gent, doncs, agnòstica, atea, fins i tot, perquè consideren que és un líder humanista per sobre d'un líder religiós.
Sí, fixa't que, per tota manera, l'Església continua estant contra l'eutanàsia, contra l'avortament, contra el matrimoni homosexual, contra els mètodes anticonceptius. És a dir, això continua estant aquí. Però en aquest món hi ha algunes urgències. Tu dius, si estan massacrant un poble com a Gaza, o comencen guerres que no saben ni com acabar, com aquesta de l'Iran, etc., algú que predica l'amor i l'entesa universal no pot estar-hi a favor. Ell ho diu, el papa ho ha dit en el tall que hem sentit l'Evangeli, no? Nosaltres estem aquí per l'Evangeli. Bueno, doncs no hi ha, certament, no hi ha res més antievangèlic que el comportament de Trump, i és normal que el papa ara sigui el seu antagonista.
I el que ven Bíblies és Trump.
Bueno, sí, sí, sí.
Vull dir,
bueno,
vull dir que aquí al món ens fa fer una giragonsa.
Bueno, perquè com tu saps, també, Francesc, als Estats Units la religió s'aprofita per tot.
Sí.
I la política l'aprofita molt. In God we trust.
O sigui... Però és que el senyor que s'enfronta al papa es dedica a vendre bíblies amb el seu nom.
Sí, sí, però no oblidem que això ja ho feia el Tea Party, i ho feia monuments a la Bíblia, vull dir, n'hi ha a tots els estats d'Estats Units. A la seva Bíblia i a la seva interpretació de la Bíblia, òbviament, eh? Vull dir... Això és
de fet,
obvi.
De fet, clar, avui llegim, el germà del papa és un trampista declarat, a més a més. Vull dir
sí, que, el germà
que,
Lluís...
Que la família també deuen estar...
Els dinars de Nadal deuen ser...
No sé si el papa pot anar ja a cap dinar de Nadal, no? Però vaja...
Fixa-t'hi el que va fer quan va ser...
Les trucades de Zoom deuen ser maques.
Fixa-t'hi el que va fer quan va ser nomenat, doncs, Lleó XIV, Robert Francis Prevost. El papa el va saludar amb el tuit potser més moderat que ha fet mai. Un tuit diplomàtic, molt diplomàtic. Immediatament va dir... que el que realment li agradava de la família Prevost no era el papa, sinó el seu germà Lluís, que és un maga, que és porta que, de les gorres...
A dits best, eh?
Exacte, sí, sí.
Doncs bé, aquesta és la notícia d'avui. Picabaralla dialèctica entre el papa... És que, clar, això, dius, això fa uns anys, però què dius? Doncs sí, tenim talls de veu creuats entre el president dels Estats Units i el papa de Roma. Vicenç Lozano, gràcies per explicar-nos i per donar-nos una mica de context.
Moltes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i ens acostarem una mica més al cel, perquè Lux de Rosalia a terra Barcelona.
Hem de tornar-hi ara?
Sí, home, ens hem de purificar.
Si una nau no sap on va, cap vent li és favorable.
Després del naufragi d'Albert Sánchez Piñol, tanca el cercle de Victus. Una novel·la d'aventures, una faula política, un mirall de la societat, una lectura valenta. Aquest Sant Jordi, Després del naufragi, d'Albert Sánchez Piñol, editat per Univers.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta la contracoberta a les principals plataformes.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
portes. Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Fans de la Rosalia, avui torna a actuar a casa nostra.
Escolta, Barcelona!
Gairebé 3 anys després de la seva última actuació al Festival Primavera Sound, Rosalia ja ho té tot a punt per desplegar el seu show al Palau Sant Jordi, un recinte que coneix molt bé. Blai Mercè, Raül Orgales, bona tarda.
Bona tarda.
Què diuen els VIPs que van entrant?
Estan molt emocionats. Estan, de fet, ara veig com estan passant el primer control. Una part dels VIPs ja els estan acreditant, ja han rebut els obsequis, que hi ha espelmes, una revista, una llibreta, una càmera d'un sol ús, i això és objecte de polèmica perquè és una anomalia que els VIPs ara els hi regalin una càmera d'un sol ús quan la Rosalía ha vetat els fotoperiodistes no només en el concert d'avui, sinó a tota aquesta gira. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests fans que estan entrant. Jo diria que n'hi ha... he fet càlculs perquè els que estan ara a punt d'entrar s'han gastat aproximadament gairebé 400 euros per l'entrada, perquè són els VIPs Gold. Recordem que a les 4 entraven aquests VIPs Gold i després a 6:45 ja hi ha l'obertura per tot el públic. I hem pogut parlar amb l'André, que jo crec que si algú ha de ser el president del club de fans, com a mínim dels que estan avui al Sant Jordi, el càrrec és per ell.
A veure. He vingut a tots els concerts que ha fet aquí al Palau Sant Jordi i estic blessed per ella. L'entrada d'avui és VIP, la del dimecres també, la del divendres és grada i la del dissabte també és VIP, així que estaré a la cua també.
Això són molts diners, eh?
Bé, però mira, és que és la Rosalía, no faré vacances i em sap molt de greu, però no faré res més que mirar i anar a disfrutar i gaudir d'aquest concert de la Rosalía.
Perquè això com ho has dit? El Gold Package es diu això?
Sí, això és el Gold Package.
Que I això són... és el més bo o encara n'hi ha un altre?
No, n'hi ha un altre, que és el Diamond, que val uns 550 euros.
Fixa quina trampa, Basses, que et diuen Gold Package, i penses, oh, que bé. No, el Gold és el pitjor de tots els packages.
No, que hi ha el Silver.
Silver.
Sí, que és pràcticament el mateix.
El Silver, n'han de pagar, a mi m'haurien de pagar pel Silver.
I atenció, pel Diamond hi ha...
Què inclou el Diamond? Mira, a veure, va, s'apunta.
Accés exclusiu al VIP Lounge amb aperitius, dues begudes de còctels i mocktails, que són còctels sense alcohol, seleccionats per l'artista. I un fotomató, també.
Però què, la Rosalía ja dient, tu et posaré un long...
No la veuran, a la Rosalía. És a dir, paguen molts quartos i no l'acabaran veient.
Home, la Rosalía està per el que ha d'estar.
Clar, però vull dir que altres artistes sí que fan allò de conèixer els fans, no?
Sí, meet and greet. No hi ha meet and greet aquí. Aquí no hi ha meet and greet, tot i que hi ha fans que s'ho mereixerien, com per exemple la Jennifer,
que
anava caracteritzada d'una manera que li hem dit amb ella que ho descrivís.
A veure, m'he inspirat un poco en... lo que me transmite Lux, un poco es así como un sor de luz, un poquito vírgenes, temas religiosos, y entonces pues tenía claro que quería venir de blanco, con algo de crucecitas y con la coronita, entonces pues un poquito fui mirando opciones y esta fue la que más me convenció.
Hòstia, però anar de blanc a un concert, arribes a casa marró ja, eh?
Sí. Doncs pràcticament tothom ha vingut de blanc als concerts. He vist una samarreta del Barça, la de Motomami, aïllada, però pràcticament tothom, almenys en aquesta entrada, en aquest accés 4, d'aquest Golden VIP, tots van de blanc. Aquesta noia anava amb una aureola, el vel, lluantons a la cara com si fossin llàgrimes. Realment anava molt ben caracteritzada. Ja va estar als concerts de Madrid, venia expressament de Gran Canària. Sí que és veritat que la gent d'aquí és molt, 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 molt fan i s'esperen això als concerts, al concert d'avui.
És curiós, com...
Espera, escoltem què esperen i després comentem amb el Basses tot aquest... anava a dir tinglado, tot aquest...
En renou.
Parafernàlia.
No ho sé, al·lucinar, perquè m'he esforçat molt per no veure cap spoiler.
Plorar molt. Jo sé que ploraré bastant, pel que significa per mi.
Sempre que l'he vist al Malquerer, l'he vist al Motomami, i ha estat impecable, perfecta. És una tia que vocalment és un 10, ballant també és un artista, i m'espero això.
A veure, Blai, ara ens explicaràs què s'espera d'això, però Basses, és un esdeveniment, més enllà de que puguem fer conyes i de més, no? Però...
Bueno,
no,
et dic una cosa, per aquests preus que han dit, al camp del Barça et donen el seient i prou, eh?
Sí, exacte, gràcies.
Sí, et donen els mocktails...
I a més no t'asseguren que guanyi l'equip,
més aviat. Més aviat ella, exacte, això ho tenen els concerts, que normalment, en condicions normals, surt satisfet, no? No, aquí, no només, diguéssim, és històric, perquè estem davant de l'èxit d'una catalana a tot el món, sinó... A mi, que no sóc especialment fan de Rosalía, sí que trobo que l'important és algú que tenia alguna cosa dins, que ha treballat molt per treure-la, que aquesta cosa que ha tret Evidentment vol agradar, però per vies que no t'esperaves, és a dir, amb molta originalitat en la seva proposta.
Personalitat.
No és una còpia d'altres coses. I això està bé, jo crec que això es veu que té retribució. És a dir, de cop i volta hi ha molta gent que li han tocat una determinada tecla, com aquesta Jennifer que deia jo volia anar de blanc, amb creus i tal, i llavors ha tret, no sé, doncs, alguna expressió més espiritual de la seva vida, diries, bueno, doncs, escolta, no sé, vés a la Sagrada Família, no, ella va al concert de la Rosalia, perquè el món és així d'heterogeni, de barrejat. Per tant, tot això vol dir que no estem davant d'una cosa que es marcirà en quatre dies, sinó d'un artista en capacitat de fer-se escoltar a tot el món, i mira que en aquest moment el món hi ha quantitat de propostes, perquè hi ha quantitat de canals, més que mai. En aquest sentit, el que sí m'agradaria és pensar que algun dia, si els discos de Rosalia són realment tan internacionals, que incorpora diverses llengües, incorpori més clarament el català. És a dir, perquè em costa d'entendre que una noia educada al seu propi país i que segurament pensa en la seva llengua, no la faci servir per la creació.
Avui, Blai, ens deies, hi ha aquest brama perquè hem sentit una cançó que no hem identificat, que no tinguem aquí la sorpresa d'una estrena d'una cançó, sense fer spoiler per aquells que puguin anar-ho a veure, però què esperem d'aquest concert? Què podríem veure o quina pot ser la sorpresa?
Pel que fa al repertori, esperem algunes variacions, perquè també s'ha pogut sentir a Palé, que és una cançó que no ha fet, em consta que no ha fet, com a mínim, a la majoria dels concerts del que porta de gira, i com ja va fer la gira anterior, que va incorporar el Milionària, que és l'altra cançó en català que té la Rosalia, que no la tocava als concerts de fora de Catalunya, i sí, a Barcelona, potser avui la podria cantar, però vaja, són mínims detalls pel que fa al repertori, serà, qui ha anat seguint la gira que ha fet fins ara, jo crec que serà molt similar al que ha pogut fer fins ara. El que sí que hi ha moltes especulacions és amb aquest numeret, aquest show que fa del confessionari, que hi hem vist a Madrid, com pujava l'Aitana, com pujava la de Soy, jo soy una pringada, d'aquell podcast.
Hi ha travessa, de qui pot sortir, Blai?
Hi ha travessa, hi ha Alexia Putellas, Botelles, Belén Esteban, Amaya, Batguial, i fins i tot hi ha gent que s'atreveix a dir que Juliana Canet hi podria ser.
I això ja ens agradaria tant.
Això seria història de Catalunya, eh?
Jo crec que ja ho sabríem, no, nosaltres?
Ell ens va dir que si fos, ja ho sabríem, i ara potser no ho hauria de dir, però
si tu penses que la Rosalia fa signar contactes de confidencialitat a tothom, eh?
Però la Juliana va dir, jo és que no m'ho podria callar. Vaja, ja ho veurem, potser està jugant.
Blai, ara que feies travesses, pot ser que pugi algú col·laborada de l'escenari, tenint en compte que som a Barcelona i que hi ha l'Escolania o el cor de cambra del Palau?
A cantar en castellà.
De l'1 al 10?
Estrella Morente, descartada, segur.
No vale, Blai.
No vale. Ja ens ho va deixar clar aquí. La Sílvia Pérez Cruz jo també la descartaria, perquè ni que sigui, hi ha aquesta mala maror, no?, d'aquesta col·laboració, seria molt estrany que pugés a cantar aquesta cançó. Però jo sí que potser deixaria la porta oberta per l'Escolania o pel cor de cambra del Palau de la Música Catalana, eh? Potser més pel cor de cambra que l'Escolania, que potser deu ser més fàcil de mobilitzar. Per tant,
veurem.
No ho sé, veurem. I també els subtítols que de cada cançó haurien d'estar en català, perquè és en la llengua pròpia de cada lloc on va, i els subtítols en aquella llengua, per tant.
Estarem atents.
Jo ho dono per fet, que seran en català.
Mira,
si no,
Blai,
seria un desastre.
Ja pots treure de la travessa l'Alèxia Putellas, perquè em comunica la nostra companya, la Ruth Vilà, que l'Alèxia està concentrada amb la selecció espanyola que juguen demà. Per tant, l'Alèxia segur que no hi serà.
Però quan juguen?
Demà. I és topa, potser.
Demà contra Anglaterra.
Estava pensant.
Perquè hi ha diversos concerts.
Clar, que no pugui ser dimecres.
No sigui dimecres o dissabte.
Vaja, Ruth, quatre persones.
Hi ha més partits, Ruth? Va, la Ruth ens ho dirà. Mira, ara està escrivint la Ruth.
I serà per Catalans Universals.
Si està passant, t'ho expliquem. A veure, la Ruth...
Jo veig Antoni Bassas, eh? Antoni Bassas.
Home, explicaries coses en un confessionari davant de 40.000 persones?
A la Rosalia, sí, home.
I aquí no? Home, si no, la Rosalia també explica'm a mi.
En el nostre contracte no figurava.
No ho posa. Per cert, Blai, mentre la Ruta m'escriu, per acabar, però hi ha hagut una mica d'enrenou. Mira, Espanya torna a jugar dissabte contra Ucraïna.
No s'escaparà.
Una gira que ve acompanyada de polèmica amb el tema dels fotoperiodistes. En vam parlar en aquest programa divendres, vam fer una tertúlia sobre aquesta qüestió, el veto de la Rosalia a fotoperiodistes, també a les càmeres càmeres de 3CAT, els micròfons de Catalunya Ràdio. Hi ha alguna novetat d'última hora?
Sí, que el Col·legi de Periodistes ha fet un comunicat condemnant tot això i els fotoperiodistes vetats per Rosalia han enviat un requeriment a l'Ajuntament de Barcelona que seria el primer pas per iniciar la via legal per considerar doncs, que això vulnera el dret a la informació i que no els hi deixa fer bé la seva feina. Jo, després d'estar molts anys cobrint concerts, desgraciadament és una notícia que no em sorprèn i que és una llàstima, però que realment és una mostra més del que estan fent els artistes per controlar el relat. Vull dir, no els interessa que hi hagin fotos ben fetes on es pugui veure una arruga o alguna cosa que després doncs, es pugui compartir a xarxes socials. No els interessa un vídeo on soni bé per si l'artista fa algun gall, per si hi ha un desajustament o alguna cosa, sinó que els interessa més aquests vídeos i fotos amb soroll, amb píxels i tot plegat. Una llàstima que espero que algun dia pugui canviar.
Això serà avui. Arrenca aquesta gira de la Rosalia a casa nostra. 4 concerts a Barcelona avui, dimecres, divendres i dissabte. Blai Mercè, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Farem una pausa i basses. Després de la pausa anem a una de les estacions de tren més conegudes de Catalunya.
Alguna de l'R3.
Ara no sé quina R és.
O dos.
O un.
Dos.
Agafem una R.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada dels quarts de final de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara, l'estació del tren que us hem promès.
Veïns.
És una mica veïns, també, sí. És veritat. Ah, aquesta, ara la deixem sonar una mica més. Mira, aquesta ciutadana. Puja, 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 Enric. Anirem a un poble que sovint és notícia per culpa del retard de Rodalies. Té una estació de tren força important, però no tenia alcalde.
Bueno, les estacions no tenen alcalde.
No, ni la localitat del cartell. Estem parlant de Sant Vicenç de Calders, un municipi que va deixar d'existir fa molts anys i del qual només se'n conserva una antiga colònia ferroviària. Allà hi hem enviat la Dana Ricardana. Bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
A veure, què vol dir que Sant Vicenç de Calders no és un municipi i que és una colònia ferroviària?
A veure, el que vol dir és que Sant Vicenç de Calders existia com a municipi fins que als anys 40... va haver-hi una situació per qüestions administratives, diguéssim, s'havia de fer front a unes obres que no es podien assumir en aquell moment i, per tant, va passar a ser absorbit per l'Ajuntament del Vendrell. Aleshores, en aquell moment, el que havia estat fins llavors el municipi de Sant Vicenç de Calders va desaparèixer com a tal, va quedar integrat al municipi del Vendrell, però se'n va conservar, com deies, aquesta colònia ferroviària que va néixer, doncs, com totes les colònies, doncs, per acollir els treballadors d'aquesta estació de tren tan important que comentaves, però que no va quedar absorbida perquè és terreny, està construït sobre un terreny privat d'Adif.
O sigui, el que seria el poble, o el que podríem interpretar com a poble, és en terreny d'Adif.
El que podríem interpretar com a colònia, diguéssim. De fet, a veure, és una qüestió una mica embolicada. Si et sembla, demanem-ho a la nostra convidada.
Vinga.
Tinc aquí amb mi a l'Ainhoa Ruiz. Ella és una de les voluntàries de l'Associació per la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Caldés i és també l'encarregada de les visites guiades que organitzen aquí. Doncs per explicar una mica tota aquesta història que ara estem intentant desgranar. Ainhoa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, treu-nos del dubte. Com va anar això? Què va passar aquí als anys 40 i com va afectar això a aquesta colònia?
Vale. El nom de Sant Vicenç de Calders és molt anterior a aquesta fusió que tu estaves parlant de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Calders amb l'Ajuntament del Vendrell. Mm-hmm. Vale. Quan aquí neix l'estació, la primera estació ferroviària, que era una estació més aviat destinada a mercaderies, vale? Se li posa el nom de Sant Vicenç de Calders perquè està dins del terme municipal de Sant Vicenç de Calders. Uh-huh. Vale? Aleshores, això va ser el 1887, la primera estació. Durant molts anys, la colònia ferroviària formava part del poble de Sant Vicenç de Calders i com a ruga, com a platja, també. Uh-huh. Què va passar als anys 40, quasi 50? Amb el desenvolupament de les platges s'havia de fer una inversió molt gran en clavegueram i portar l'electricitat des dels pobles fins a les platges. El que és Sant Vicenç Poble queda a dalt de la muntanya i per altra banda no té estació i clar, tots els treballadors que vivien aquí a la colònia per fer tots els tràmits havien d'anar caminant fins a Sant Vicenç Poble. En canvi, al Vendrell podien accedir-hi perfectament amb l'estació de tren, que a més tenien gratuït. Uh-huh. Aleshores, per una banda, la inversió que s'havia de fer per portar el clavegueram i per l'altra banda, el fet de que era molt més fàcil desplaçar-se fins al Vendrell a fer tots aquests tràmits, es va demanar que s'unifiquessin, uh-huh. que el Vendrell absorbís Sant Vicenç de Calders.
Aleshores, Sant Vicenç de Calders deixa d'existir com a tal, com a municipi.
El poble encara hi és d'ara.
Es conserva aquesta part del poble i això deixa els habitants, diguéssim, d'aquesta colònia en una mena de llim administratiu en què ara estan, doncs això, vivint en aquest espai on continuen vivint moltes famílies d'aquests ferroviaris que habiten
són
aquests...
Són del Vendrell, o sigui, en principi estan empadronats en el Vendrell i de més, el que sí que és veritat és que els terrenys són privats.
A veure, un moment, a veure, per aclarir, eh? Si algú para amb el tren a Sant Vicenç de Calders, a quin poble està?
Està a Coma-ruga, barri marítim de Vendrell, actualment. Si em preguntes, el 1920 està a Coma-ruga, barri marítim de Sant Vicenç de Calders.
Exacte, aquest és el canvi. Però què passa? Que ara els habitants, com dèiem, que viuen aquí, que estan empadronats com a veïns del Vendrell, quan han de fer alguna millora, perquè estem parlant d'uns edificis que es van construir l'any 1901, com dèiem, per donar lloc, per acollir els familiars i els treballadors del tren, doncs clar, s'han de fer, necessiten un manteniment, igual que necessita el carrer, els enllumenats i tot això, a l'hora de reivindicar-ho, a l'hora de reclamar-ho a l'Ajuntament del Vendrell, com que és un terreny privat, aquí tenim una mica de problemàtica i és una mica el que expliquem sempre, que ningú se'n vol fer càrrec.
Exacte. El que és els contenidors i tot això, els serveis del Vendrell passen per aquí i recullen, el que passa que quan hi ha algunes mesures com desbossaments, el parc infantil que tenim, la pista que tenim, no? Que en qualsevol altre lloc del municipi formaria part de l'Ajuntament del Vendrell, pues, en aquest sentit, ells sempre diuen que ells no són els propietaris, que no és via pública, que és dins de la propietat d'Adif. Tot i així, sí que ens ajuden.
Però Adif hauria de fer-ho i no ho fa?
Adif hauria de fer-ho i ho fa de tant en tant.
Et sorprèn, basses, que Adif no compleixi del tot?
No, Adif és un estat dintre de l'estat. Fixa't, per exemple, els terrenys de la Sagrera, que van estar ocupats per tot de gent que s'hi va instal·lar i van fer allà un assentament. Les notícies sempre deien, però és que és terreny d'Adif. Però què vol dir, terreny d'Adif?
Si fos de la Lluna.
Sí, no s'hi pot entrar, la policia no hi pot entrar, l'Ajuntament no hi pot
entrar. És una no-go zone.
Exacte, vull dir, és terreny d'Adif. Escolta, quan topes amb això, dona't per perdut.
És pitjor que topar amb l'Església avui dia.
Ja està. Sí, sí.
Doncs això és el que ens trobem i el que hem descobert avui, que si pareu a Sant Vicenç de Calders, no té ajuntament, no és un poble, és aquesta colònia ferroviària en territori de DIF i que pertany a Coma-ruga, i per tant això dificulta als seus veïns les gestions administratives del dia a dia. Dana, doncs gràcies per explicar-nos-ho i una abraçada també per l'Ainhoa.
Gràcies, Garriga.
Gràcies.
Una pausa, ara venim.
Regina Rodríguez Sirvent torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvent torna a obrir les portes de l'univers que va convertir les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi.
Avui sembla de bojos portar un fill al món.
Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de salut, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Ara, La Tarda, amb Francesc Garriga.
Vinga, va, que és dilluns. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Aquí de micròfon en micròfon.
Sí, que no ho sabia. Com estàs tu?
Bé, 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 animat.
La teva escapadeta?
Hem estat a París aquest cap de setmana.
Molt bé.
Una setmana a Roma, altra setmana a París. Tu on estàs?
A París?
Sí, vaig anar al Moulin Rouge, tu.
Carai, tu.
Un xou...
Sí?
Que crec que Valerio Lázarov als 80 no s'atreviria a fer-lo. Li hauria semblat massa kitsch ja als 80.
Ja, yeah, vaja.
Queda
vaja.
Com hortera.
Sí.
Però en ple 2026.
De tant hortera...
Dóna la volta.
Dius, home, ara ja ens ho mirem, ja que hem vingut i hem pagat aquí.
Quan?
Doncs com una entrada per la Rosalia.
Sí, eh? Tres dígits?
No. Sí, tres dígits, sí.
Tres dígits?
Tres dígits, però pel d'allò baix.
I donaven mòctels, també?
No, els mòctels els havies de pagar d'extra.
Sí?
Mira, no era... Et diré una cosa, em va sorprendre que era, dintre de tot, barat el veure allà.
I quin tipus de públic hi havia?
Molt internacional. Molt internacional.
Però arregladet o...?
En teoria havies d'anar de 21 botons i jo, vinga la maleta, vinga l'americana, no sé què, i arribes allà i trobes gent amb xancletes. Dius, home, escolti'm...
Home... Bueno,
això el món actual ja ho té.
I què hi passa dins?
No, és un espectacle de varietés, que es diu, amb senyores amb poca roba a la part de dalt.
Uau.
I senyors fornits, però molt vestits.
Ah,
ells van
realment.
Vestits?
Ells van vestits i elles no.
Home...
Clar. Sí, sí.
Fixa't.
I ja anaries a què penses referir. Sí, sí.
Però que si penses al segle XXI, potser ja, això ja haurà evolucionat una mica. Sí, sí. No.
Ells no, eh?
No. I una mica... No, ho veig. Perdó, que estic aquí. Però
no, ens interessa.
No havia vist mai un xou d'aquests en directe d'un senyor que tira ganivets, en aquest cas
no
amb una senyora.
Ningú,
ai, això fa molta impressió, no?
No, que deies... A veure un moment, que com se li escapi el dit, li talla el coll a la noia.
Però és que exactament de què va el Moulin Rouge? Perquè és que allò de varietés no sabia que era algú tirant ganivet.
60 ballarins que fan unes cançons que no saps ben bé què carai són, aixecant molt les cames, i amunt, i avall.
Com el can-can.
Sí, sí. I després el senyor dels ganivets, uns acròbates d'aquests que dos que es pugen un sobre l'altre i fan acrobàcies.
4 dies i treuen un lleó.
Més falten aquells que treuen foc per la boca, com es diuen
un
aquells.
Un fakir, no, fakir no n'hi havia. I després hi havia un tio amb una ballesta que també disparava contra la noia. I
la violència, no? Diguéssim, la poma al cap i això.
Sí, sí, com Guillem Tell. Sí, sí, vam fer un Guillem Tell.
Déu meu.
Molt guiri, molt guiri, molt guiri, però vaja, un cop que vas a París, doncs
vas fer la turistada i ja està.
Sí, ja està. Molt bé. I tu, Marta? El teu Moulin Rouge del cap de setmana,
sí, que vas anar a veure un espectacle.
Ai, calla, jo vaig anar a veure, clar, és un registre molt diferent, però jo vaig anar al teatre a veure un espectacle que es diu La mofeta presumida.
Mira.
Que està protagonitzada per un exconcursant d'Eufòria. En Joan Liaño.
Ah, sí, clar.
Doncs mira, el teníem allà, clar, jo al mig el vaig reconèixer perquè vaig veure que el conill que sortia a l'obra tenia les ungles pintades i vaig pensar...
Fa de conill.
Jo, si no, i de molts personatges, també hi ha un gat, també hi ha un talp.
Sí, sí. Quina ha estat la teva mofeta presumida del cap de setmana? El teu esdeveniment...
No t'ho puc explicar per la ràdio, home.
Oh, en Roger ha tingut mambo.
Però últimament en Roger...
Una cosa que hagis fet el cap de setmana... Que
no, és que he fet coses com molt personals.
Carai.
Fixa't que fins i tot es va perdre el derbi.
Com?
Sí, perdona.
Va ser la meva mofeta...
El derbi,
sí. No el vaig poder veure, però aquí tenia un compromís amb un amic meu que presentava un llibre i estava a una llibreria.
L'Ernest Codina.
L'Ernest Codina.
Sí, ja
ho vam dir. Sí.
Has vist que hem fet la redacció del cap de setmana? Tu què has fet, Judit?
Doncs mira, un partit de futbol rere un altre, però dels meus nebots. Un dia sencer, allà. Vinga, partit rere un altre.
Molt bé, doncs això és la ràdio pública. Clar, tieta,
mira, que no mires. Mira, tieta, no? Allò.
Em van dedicar tots els gols, em va fer 6. El nen em va fer 6 i me'ls va... A la tieta, que soc padrina, també.
6 gols va fer?
Sí, és boníssim.
Aquest nano se l'ha de seguir, no.
Volem el telèfon, que això... Ara, quants anys té?
Poca broma, 10.
Ui, ja ho de
ja pot, ja hauria de tenir... El Flick l'ha anat a buscar, ja.
Ja hauria de tenir representat.
El tovalló, s'hauria d'estar signant el tovalló, ja.
I què tenim avui, el que no surti d'aquí, a partir de les 6 de la tarda?
Doncs mira, ens han avisat oients que hi ha concursants de la travessa de VIP que s'estan preparant ja.
Home, Raquel Sans?
No és Raquel Sans.
Aquesta està preparada ja.
Jo crec que aquesta va néixer preparada ja.
Núria Piques està assessorant una parella.
Sí. Els tiets.
No.
Crec que aquests s'assessoren sols i llavors vindran els problemes.
Ai, prou ja. Els tiets són gent de cau. Bueno, en Jair també té lo seu, em penso.
Sí, en Jair s'està entrenant per altres
Jair.
Coses.
Ell està fent un altre marató.
Amb un advocat. Està preparant
una
declaració judicial.
Fa una altra cursa.
Molt bé. Doncs això, home, doncs està bé.
Està bé.
Mireu el nom, de la parella.
Sí, I tant. A part, perdó, ens tirem molt el rotllo, però és més públic que una casa de pagès, això.
Sí, és igual.
No, sí, la qüestió és fer-ho gros.
Li vaig desvelar el tema. Que m'hi sortit els diaris, ja.
Sí.
Dic, tia, però si ha sortit els diaris. Bé, això és la tarda de Catalunya Ràdio. Fem una cadabrana o què?
Va.
Vinga, va, vol dir.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Si voleu enviar un berenar a una persona estimada, 607-07-0901. Roger, si aquest cap de setmana ha anat molt bé i vols enviar un berenar a qui sigui...
Ah, mira.
O a Ernest Codina, o qui sigui... Sí. 607-07-0901. I ens dius, mira, vull enviar un berenar a l'Ernest Codina perquè ha tret un llibre... I nosaltres li enviem el berenar, li mirem aquí RAC 105, i encara seria un bon crossover, el dematí, que al revés, per esmorzar...
Doncs ho farem un dia
d'aquests. Provar. No sé si l'Hugo fa un programa de ràdio. No, Hugo, bona tarda.
Hola.
Ui, que estàs al cotxe.
Sí.
Ai, aquesta cobertura. Has rebut un berenar, que sí?
Això m'han dit, sí, això m'han dit. Encara l'he vist.
Encara no has arribat a casa, no l'has pogut veure.
No, encara no.
I qui creus que et pot enviar aquest berenar?
Suposo que...
Ai, la cobertura. Suposes que qui?
Que la meva dona.
Com es diu la teva dona?
Mari,
a veure, doncs que saludi la persona que ha enviat el berenar.
Hola, bona tarda.
Hola.
Ai.
Hola, què tal? Què feu?
Hola, papi. Som l'Alexa i la Mari.
Ja.
Mari, Alexia, per què li envieu el berenar al Hugo?
Doncs, per què li enviem a Alexia?
Perquè l'estimem molt. perquè l'estimem molt i perquè jo personalment li volia agrair que ha estat el nostre pilar, sobretot l'any passat, que va ser una mica dur en temes de salut per mi. Així que, papi, t'estimem molt. Esperem que t'agradi la sorpresa.
Oh!
Molta gràcies. També s'estimo molt, ja sabeu, eh?
Escolta, quina família més benvinguda, tu.
Gràcies per l'oportunitat.
I l'Alèxia, tens ganes que arribi el papa per menjar la coca junts?
Sí.
Ai.
Doncs ara de seguida.
Som molt llaminers, aquesta família.
Quant falta per arribar, Hugo? Quant falta?
20 minuts. Sí, sí.
Bé, doncs això ja ho tens. Doncs l'Hugo, la Mari i l'Alèxia, que compartiran aquesta coca quan l'Hugo arribi a casa. Família, una abraçada forta, enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs veus, aquesta és la bonica història de la família que han rebut aquest berenar.
Ai, és fantàstic, macos. En els temps que corren, poder sentir una criatura que diu perquè t'estimem molt. Doncs sí, senyor.
Ai,
molt
ai.
Bé.
Ara t'has quedat així...
Sí.
No, la Marta també. La Marta està...
Estic així amb les manetes.
Ai, ai, si ho fes la Nina, això, eh?
T'estimo d'aquí fins la lluna. Ai. Està molt de moda, ara, això, eh?
Doncs ara t'estimo d'aquí fins al butlletí i més enllà.
Ara, així m'agrada.
Vas, fins dilluns.
A reveure.